A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvingut a aquest divendres. Tornem als nostres estudis aquí a Encamp, a Ràdio Valeria Cadena Pirenaica, després d'haver estat aquests dos dies en directe doncs en aquest 13è congrés de turisme i muntanya i neu. I avui, per animar aquesta tertúlia, doncs tinc dos tertulians habituals. Enric Sorribes, benvingut.
El ben trobat. Bona tarda.
Bona tarda. I per acompanyar-nos avui, Richie Ponce o Marcelo Ponce, segons segons com et coneixin, no?, per dir-ho així.
Bon dia, gràcies Enric per convidar.
Un plaer tenir-te aquí. Parlant de turisme, cert que, doncs, el teu país natal, per dir-ho així, si em puc permetre, Argentina, doncs és un destí turístic, ho comentàvem abans d'entrar, parcs naturals, altres coses, infinit, per dir-ho així, quasi.
Sí. És un país massa gran, recordem que té un quilometratge bastant, bastant elevat.
Cinc vegades a Espanya, si no recordo malament.
Cinc vegades a Espanya, pots trobar de tot, des de muntanyes, mar, rius, de tot. I puntualment el que parlàvem de la zona de la Patagònia, que és la més coneguda a nivell internacional, tot i que Buenos Aires, amb el tango i el asado, és com que tenen... I Carlos Gardel. Fora de l'Argentina, no? Però la regió, el que és més aviat Amèrica Latina, té com un gran moviment respecte al turisme. Argentina, els últims 20 anys es va desenvolupar una mica més la part del nord-oest, que està a prop de Xile i Bolívia, que també tenen una cultura aborigen molt, molt important. I normalment els europeus que viatgen cap a l'Argentina fan aquest recorregut des de Buenos Aires, el nord, i cap a la Patagònia, que és molt gran, realment, i és té el glaciar Perito Moreno, Bariloche, que té la relació aquesta que porta més de 50 anys amb Andorra, amb les pistes d'esquí, les estacions d'esquí, aquest lligam, i per això és que fins i tot Ushuaia, al fin del món, que és una destinació increïble. Són paisatges eternos i que realment són molt macos.
Ens ha donat ganes de viatjar, eh?
Jo tinc la sort de que ho conec.
No, ens ho ha venut bé, eh?
Sí, jo ho conec i, a més, a mi el viatge, concretament, el va organitzar un amic de ma germana, argentí, i li vaig dir, lo que tú me digas, no? I vam anar poc temps, o sigui, perquè Argentina és molt gran, i em va donar, però que em va donar, però li vaig dir, lo que tú harías en este tiempo, no? I realment vam sortir enamorats. És a dir, a més, el que estava dient ella ara, no? El contrast de Buenos Aires, que és una cosa brutal, però a més, les diferents barriades són totalment diferents, vull dir, no que diguis, Barcelona i Salgat, per exemple, que tot sembla molt més igual, entre, evidentment no és el mateix poble sec, sí. Però tu vas a Buenos Aires i Boca no tens a veure amb Puerto, no? I ostres, i bueno, i entre ells mateixos, no? Em va agradar molt, i després a Patagònia menja part. I el menjar, en quant al que és el tema de la res, bueno, és les estàncies,
sí.
I vas allà i no acabaries mai, no? I a més, quan entres a la zona, nosaltres vam arribar també, vam fer Ushuaia, vam fer Calafate, vam fer el canal de Bering, i tot allò, no? I és una cosa que et dona ens va agradar molt, la gent, a més, super amable, i a més, clar, com el viatge ens el va muntar algú d'allà, moltes vegades deixes aquella part absolutament turística de, no? Que pareix un tio que diu, pues mira, jo haria, no?, el O'Higgins, i no haria el no sé què, no? Per exemple, vam tenir la sort que vam enganxar en el Perito Moreno una caiguda. Sí. Vam tenir la sort, aquesta.
Això és molt difícil.
És molt difícil. No una gran, però sí que,
almenys una.
Sí, i després, quan vam estar navegant el lago argentino, no?, és on estan tots els glaciars i els tempanos i tal, també vam tenir la sort de com volcava un. Mira. I vam dir, hòstia, havent-ho fet aposta, no et toca, no? I vam estar, pues, van visitar uns quants glaciars, l'Upsala, l'O'Brien, recordo així, O'Higgins, recordo així una miqueta, fa molts anys, i és una veritable passada.
Però... Molts quilòmetres. Molts
sí, quilòmetres. Sí, sí, no, és que a més necessites molt de temps, perquè també el que ha dit ell, no? Les dimensions són una borrada. Sí, sí, sí. I a més és carretera i passes i veus que és el que són les famoses estàncies, no? I veus allí que és ver, i ara veient una res, ver. I bé, clar, ara entens perquè la carn és tan bona, no? I clar, amb aquest espai...
Sí, sí. Doncs sí, parlant justament d'aquest, doncs, com deies molt bé, Richi, aquesta relació que hi ha des de fa doncs, 30, 40 o 50 anys entre doncs, Argentina per les temporades d'esquí, doncs bé, s'està acabant aquesta temporada 2026-2025, que ha sigut més bona del que ens pensàvem a nivell de neu. Ara, amb una evidència que entri èxit a partir del dia 10 d'abril, que es posa en marxa, molts dubtes que, com ho has comentat en premsa, també amb el president de l'Associació de Peruans, dius, ara, doncs, per la temporada que ve, això reforçarà encara més potser també la contracció en origen i tenir les coses, no diguem més ben lligades, però més ben informades per als que vulguin venir i que ho facin el millor possible.
Exacte. És un moment bastant particular. Has tocat 4 o 5 punts bastant determinants que està acabant aquesta temporada, que tal com ho dius, és evident un èxit total. La neu produeix més coses, més que l'esquí, sinó indústria, una indústria molt important, que els argentins tenim la sort de poder participar i gaudir d'aquesta indústria de la neu. Ara, després d'aquest cap de setmana, marxa un percentatge mínim, que són més aviat els monitors i tal, i també ens queda aquesta imatge una mica complicada de lo que va ser el tall de la ruta N20 del pas de la casa, que per sort als argentins, per regla general, no ens ha tocat tan fort, perquè normalment els argentins estan més del tema de la restauració i hostaleria del costat del viatger de la neu, diferent als comerciants de... No, sí que n'hi ha alguns, però no era una quantitat massa gran. Per altra banda, l'entrada de l'entry exit és un tema molt, molt, molt difícil d'explicar, encara ens costa molt, perquè tot i que hi ha gent que està per aquest tema, no té molt en clar de què va el tema d'entry exit, i és el que encara no... estem ahí fent força, no nosaltres mateixos, sinó també gent del consulat. En fet, hem arribat a un acord de fer pinya entre tots i passar-nos informació. I l'últim punt és la part de la contractació en origen. La contractació en origen és probablement, i toquem fusta, no?, una gran solució, seria en principi una gran solució. El que passa és que l'última setmana hem vist que està encara verd, està molt fred el tema, començarà la gent de Colòmbia, però la plataforma encara no està acabada. A veure, la gent, i parlaré de la meva comunitat, la gent d'Argentina, per sort, està una mica més assabentada del tema.
Perquè fa molts anys també.
Clar, que nosaltres ja portem fent aquest tipus de docència, però creiem que encara falta més publicació, més docència dels mitjans oficials, dels organismes oficials, perquè la nostra imatge té un període molt, molt curt de visibilitat, i els ministeris, els organismes han de donar, aixecar la mà i fer una mica més de pedagogia adaptada pel migrant. El que n'hi ha ara és adaptada per un funcionari. I aquest punt és el que encara creiem que és una de les coses, no? Mai no acabaran els problemes. Això és real. El que sí, pots disminuir un percentatge molt alt. Nosaltres, com a associació, estem molt contents per la temporada. No hem tingut incidències greus, no hem tingut una situació més aviat forçada. Sí que hem tingut aquesta particularitat dels menors interpel·lats pels policies, però en poc temps hem tingut l'aclaratòria i ja ha estat bé.
Bueno, perfecte. Enric, aquest any, com deia molt bé el Richi, Per sort, el sector hoteler no ha estat massa impactat per aquest tall dels 37 dies de l'R20, perquè el que ve per a una setmana, doncs ve per una setmana, i si tinc que fer 2 hores més de cotxe, doncs les ha fet i ja està. Gran sort n'hem tingut, també, a contrari d'alguns comerciants del Pas de la Casa, que malauradament ells han estat impactats més ràpidament. Ara és cert que aquesta part encara, no diem nebulosa, però una miqueta tèrbola de l'entry exit per l'any que ve com serà, encara hi ha molts dubtes en l'aire.
Sí, sí, jo crec que és el que ha comentat el Richie. M'has dit Richie, eh?
Sí,
Dic, jo crec que la interpretació que fa cadascú al final de lo que ha llegit, no? És no tothom té la mateixa visió, no? I aquí una miqueta fora de micròfon estan comentant alguna coseta, dic, perquè clar, el que jo he interpretat, no? Casualment la nòvia del meu fill és mexicana, no? Vull dir, d'alguna manera també està impactada en el mateix model, no? I ella està treballant en un hotel. I clar, el neguit ha de dir, ostres, com va, no? Surs, entres, el famós bitllet de tornada, quant de temps has d'estar fora? I clar, tot això, i què vol dir? No? Abans ho dèiem, estic a Gibraltar i ja funciona, i dir si no. O, clar, tot aquest dubte jo crec que no s'ha aclarit prou, o cada cas pot ser diferent. I ara sí que jo crec que una miqueta de pedagogia i tenir clar com afecta és important. Jo entenc l'aplicació, perquè, bueno, evidentment Europa es pesa molt i la repercussió que té per Andorra és molt gran, i s'ha vist, no? La de l'R20 que dèiem, no? Algú ha decidit tancar-la entre cometes 37 dies i t'has fet fotre, no? I no tens alternatives. Per tant, hem d'acceptar certes coses, però sí que tenir un model clar quan pots tornar a entrar o quan no, o què computes o què no computes, el famós, quan la gent podia enganxar temporades, no? Que, escolta, jo ara passo l'hivern a la d'estiu, com em va? No? I, em salta o no em salta? Perquè com a país, som un país receptor de gent perquè necessitem gent. O sigui, ara imagina't que no, tota la gent marxés. Tia, tens un Cristo que no te l'explico. És que, vull dir, pots baixar la persiana del país perquè no funciona. Aleshores, clar, és a dir, has de vigilar, no? Un costat el que fas i l'altre costat també el que fas. I jo crec que és un tema molt, 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 molt més complex de la, potser, la llegida aquesta en diagonal o la interpretació que s'ha fet en diagonal, eh? Et parlo jo com a profà.
Ho veig igual.
Per dir, no estic implicat directament, doncs no he entrat a l'últim punt i l'última coma, però sí que per la proximitat amb la parella del meu fill, doncs, ostres, et queda aquesta sensació de dir, què vol dir? Que si se'n va ja li funciona? Si torna al seu país ja està un mes, pot tornar? O com va, no?
Sí, perquè a més s'afegeix el tema que no només és l'entry exit a la Unió Europea, és l'entry exit relatiu a Andorra i a l'extracomunitari que entra per la Unió Europea, passa a Andorra i Andorra ha de tornar a sortir. Sí. La POM és, almenys que el que hem vist de govern, per dir-ho d'una manera, però a través dels seus funcionaris, és aquesta por de que el que ja treballa a Andorra, que està residint a Andorra, de cop ha de marxar d'Andorra i no pot entrar a la Unió Europea. És el que més, en resumides comptes, és el que més cura li dona al govern, perquè de cop, pensem un exemple, un suposat, com dius tu, tots els treballadors de temporada d'aquesta temporada queden enganxats i no poden sortir d'Andorra cap a la Unió Europea. Estem parlant de a prop de 4.000 persones. És un tema que s'ha de vigilar. Doncs des d'aquí, jo amb el temps he après que el millor és començar de la major possibilitat de problemes i començar en compte d'un punt d'origen, però de la problemàtica. Això t'importa millor a les possibles solucions. I aquí la solució és una de les tantes solucions, és bastant simple i bastant econòmica. Es tracta de pedagogia, d'informació explícita a temps i a mà, a l'alcance de la mà. No per a nosaltres, per l'immigrant.
Sí, està clar.
No? Perquè és el punt més feble i és el que més problemes em porta, sobretot a les reagrupacions. Les famílies, t'ho diu. Primer que es fa una comparativa inapropiada amb Espanya, que tu pots arribar amb la teva família, amb el temps ja tens una residència i fins i tot una nacionalitat. Aquí és tot el contrari, i la gent ja arriba igual. Doncs que amb la ministra Marsol en algun moment hem fet molta força, de fet ja té tots els dossiers que nosaltres els vam presentar, a veure si podíem millorar la part pedagògica, però porta un temps, perquè s'ha d'explicar, s'ha de creure i després s'ha de traslladar a la pràctica, no? A que tu entres a la pàgina d'immigració i trobes tot. Bueno, encara ens queda molt de temps, confiem que
sí, que 2026-2027 doncs ja estigui sí. tot més endreçat, per dir-ho així, i més sí. comprensible, potser. És més un tema de comprensió.
Sí, és bastant senzill. Eh? Nosaltres ho hem provat amb la nostra comunitat i amb la dels colombians, que tenim bastant... estem molt a prop, i ha estat molt més fàcil. El que ve diu, quants anys d'experiència? 6. Document... és com que era més pràctic i no portava tant, sí que necessita una part social, integradora, de legal i tal, però era bastant més fàcil. Bueno, portem, nosaltres ens ocupem bastant, li donem molt de temps i de vegades massa.
Sí, però crec que és important el que dius, eh? És a dir, les coses quan més clares millor, per això al final et facilita molt les coses. I el que dius tu, 6 són 6, no? Però 6. El que no pot ser és que ara siguin 4, després siguin 6, després... No, perquè clar, canviar les regles del joc al final et complica molt la vida, no?
Sí, i a més que complica tots. Mm-hmm. Complica tots, perquè després el govern ha de sortir a donar explicacions i a intentar buscar suavitat. L'empresari també diu, o sigui, 15 dies abans en canviar les regles. L'immigrant, que és la part que difícil d'explicar també, el migrant... Andorra té la possibilitat d'ingressar com a turista, a diferència d'altres països, i canviar l'estatus migratori a treballador, sigui temporada o renovable o el que sigui. Per exemple, a Espanya, tu no pots arribar a Espanya i fer el canvi d'estatus migratori. A Andorra sí, però normalment la gent que està a institucions o empreses i ve que arriba algun treballador, tot i que hagi entrat com a turista, dona per fet que ha entrat com a treballador, que té tota la requisitoria. I això és fins a un 80% inexacte. És un error. Mm-hmm. I aquest error és el que porta problemes als pisos pastera, a les famílies amb menors que passen anys sense reagrupar. I això és l'únic que ens preocupa. Eh? Després la resta no podem fer gaire coses.
Bueno, doncs aviam aquesta evolució d'informació que sigui doncs la més senzilla i comprensible per tots, així ens evitarà doncs situacions de malentesos que després ens es poden ampliar. Una cosa que bé no malauradament no ha sigut un malentès, ha sigut una catàstrofe, l'incendi de les aigües d'Arinsals. Per sort, com dius tu, són danys materials, no hi ha danys personals.
Correcte.
Ara, dius, per una cosa que estava ja més que a punt de comercialitzar i tal, que arribi això, és un ensurt fort. Després ve la part, diguem, administrativa, asseguradora i tot això, que també n'hi haurà per llarg. Però,
sí. Bé, aquí ve. Al final, el que jo m'ho he escoltat moltes vegades i és el que acabes de dir, no? Per això no hi ha danys personals. Aleshores, sempre he dit que mentre siguin danys materials, jo parlo com a assegurador, jo sempre danys materials, al final, escolta, ja podrem discutir si són 8, si són 10, si són 6, però no hi ha cap persona,
però substitueix, per dir-ho així.
Correcte. Aleshores, això, aquesta part a mi m'ha tranquil·litzat força. Ostres, el que sí que em va sobtar, bueno, al final la devastació de l'incendi, tenint en compte que era una instal·lació, parlo de l'estructura, era antiga, perquè que és el que va passar també amb el Tiffany en el seu moment, no? Que és sostre de fusta i al final doncs, allò quan combustiona ho crema tot i al final doncs, tot l'impacte que té. Aquí, tal com vaig escoltar ahir a la nit a la propietària, bueno, propietària, la que estava preparant per començar a comercialitzar el producte, l'estiu tenien gairebé tot a punt per sortir, i això és una bufetada molt important. Ara el que s'ha de determinar és quin és l'origen, i aleshores també, que dono per fet que sí, que estiguessin ben assegurats amb les quantitats que pertoca, perquè si estan ben assegurats amb les quantitats que pertoca i la causa és una causa normal, doncs, en un termini relativament curt, els calés els recuperaran, però el problema és tot el temps que has invertit a l'hora de tornar a començar de zero. Per tant, vol dir, escolti, si jo comptava començar a guanyar calés avui, doncs ja no serà avui, serà avui sí, més un o dos o tres, no? Tot el temps que han estat reinvertint i reacondicionant tot aquella, tot allò. El que passa que ha estat un sinistre molt gran. Jo conec gent que van haver de marxar de casa perquè no podien estar a casa pel fum i demés, gent que es va haver de relotjar en algun hotel, i ostres, és una situació que t'impacta, no? I perquè a més veiem la fragilitat davant d'una cosa com aquesta, no? Que ens pot passar a tots.
Sí, pot passar en qualsevol.
Correcte.
Fins i tot la feina.
I a més d'aquí s'ha de veure exactament el que dic, no? Quin és l'origen? Pot ser una guspira o pot ser, no sé, no? O que algun burinota hagi fet alguna cosa, que també, que algun cop d'aquest també ens n'hem trobat, no? Algun d'aquells graciosos que...
Sí, bueno, es projectava que hi havia un quadre elèctric que es va instal·lar fa poc, que podria ser l'origen. Cert que també... i és una relació que segurament no hi és, no? Però clar, fa poc, un parell de setmanes, hi ha hagut també doncs, un piròman a Xirivall sota vehicles, dius, ostres, que no sigui el mateix que s'hagi ocorregut l'idea de canviar de destí, no? Però bueno, això són especulacions.
Jo em penso la sensació de frustració dels que estan dins del projecte, aquesta sensació de que... Perquè, a més, els diners, el coneixement... l'esforç, les hores d'estar controlant que els treballadors facin bé la feina, la sensació aquesta no, mirava també la nota de la dona i deia per diners serà, però deprimida, morta per aquesta sensació. També és el que pensava també, la fragilitat de que en un segon pot canviar tot i que per sort no ha hagut cap, no, problemes amb persones que potser sabien ahir. I jo he passat 5 minuts abans, quan encara hi havia una mica de fum, de pujada per el lloc. I jo deia, hòstia, això no és fum de ni de barbacoa, i no estem a prop de bueno, quan es donen permisos per
fer.
No,
sí, cremades.
Sí. I tal. I quan ja baixava, ja estava tota la policia ahir, per sort, m'han deixat passar perquè no semblava gaire important. Sí. Però jo em sembla que abans d'arribar a la Massana això haurà estat super, super fort. I és una llàstima perquè, bueno, pot ser, tal com ho dius tu, no? L'assegurança pugui ajudar una mica i es pugui recuperar almenys una part de les despeses, però no, he vist les imatges, està... malament, eh?
És que quan veus les imatges de dalt, l'impacte, doncs...
No, és que
no queda res.
No, per això et dic, és que és una catàstrofe en el sentit de que és començar de zero. És que no pots fer res. És a dir, ara has de remoure tota la runa, per dir-ho així, i has de començar de zero. I has de començar de zero d'entrada fotent una taulada. Perquè, clar, la taulada és el que serà... Després, mirar com estan les parets i vols anar a refusar,
que
no?
Sí.
Després de dins, has de començar a muntar estructures i a partir d'aquí és tornar a fer tota la inversió que tenies... sobre que vulguin continuar, i per tant és tornar a demanar maquinària, tornar a demanar-ho tot, tot aquell procés que has fet és tot, i això és pesat, perquè ja no tinc un tema econòmic a fer, mira, escolta, vindrà algú, et fotrà els calés i fotrem, no? Després ja veuríem el que et deia, no? Quin és l'origen, no? Qui va instal·lar el quadro, si el quadro estava viu o estava malament, si el que havia donat el vistiplau, o sigui, ara ja entrem a fer un cas hostia, no? Però que clar, emocionalment, l'impacte emocional és grandiós.
Jo el que també penso que aquest tipus de situacions haurien de fer aprendre una mica. A veure, quantes bordes com aquestes n'hi ha que siguin realment a punt de que qualsevol detall o error arribi a una situació igual. Potser no n'hi ha ninguna en tot Andorra, però jo crec que sí que n'hi ha i no, cadascú coneixem algunes que estan a totes les parròquies i que potser estan encara amb la sort de que, com diu un amic meu, que Andorra sempre té sort. Bueno, jo crec que alguna d'aquestes coses és per la sort d'Andorra, que només ha passat una vegada i que no hi havia ningú.
No? Sí, és cert que, bueno, també equips d'extinció tampoc no hi ha hagut cap ferit, no. Perquè també dius, ostres, algú que a més va apagar el foc i que surti malparat per la seva intervenció. Ara, agafant un exemple comparatiu, si agafem la catedral de París de Notre-Dame també, obres, estaven acabant una reforma i tal, incendi, dius, i bueno, ha sigut la catàstrofe que ha sigut. El Tiffany's, no me'n recordo les causes, dius, però és com si cada 10 anys on jugués no una catàstrofe gran per al cas d'Andorra, dius, però sí que un incendi així, doncs, també hi ha hagut els Serradells, també fa pocs anys enrere, sí, sí, o sigui que, dius, Déu-n'hi-do, en pocs anys, dius, també tots els casos que hi ha hagut, dius, caram, dius, però clar, el risc zero no existeix, malauradament.
No, el risc zero no existeix, el que passa que i ara jo recordo quan jo estudiava a la facultat, clar, jo em vaig especialitzar en assegurances, no? I tenia una assignatura que es deia Economia de l'empresa asseguradora, i una de les coses que teníem era un llibret verd, que era la famosa tarifa d'incendis. I aquesta, doncs, recordo que nosaltres com a actuaris algun dia deien, ¿cuál es la tasa que se aplica?, no? I ara s'hi havien condicionat, no? ¿Tiene sprinklers o no tiene? Els sprinklers són aquelles cosetes metàl·liques que escupen aigua, no?, quan hi ha un incendi. I tant adona i penses, ostres, jo vaig estudiar a la facultat, vaig acabar el 91, clar, han passat uns quants anys i penses, ostres, encara estem en situacions on no es posen difusors d'aigua, quan clar, penses, ostres, igual això, amb una estructura de fusta, igual s'hauria hagut de considerar, no? I tipa, a més, dels quatre exemples que has posat, no?, del que és Serradell, el que és... el Tiffany, vull dir, cadascun ha tingut causes diferents, vull dir, el cas de Serrell va ser una guspira d'un...
d'una màquina de soldar,
correcte, i aquí, però, bueno, resulta que el material que està actuant a dins, com a... era inflamable, penses, hosti, de verdad, no?
Com pot ser?
Sí, que... sí, vull dir, sí, però clar, però hi ha moltes causes d'aquestes que, ostres, no? I a vegades també jo m'he trobat, hosti, algú a vegades en una obra fumant, no? I penses, realment, a l'hora de fumar, que jo ara m'ho miro des de la vessant asseguradora, no? I en aquest cas, això, aquí el que hem sobtat, ostres, havíem fet una inversió tan gran, ostres, no ve plantejat, és molt fàcil a tot el passat, eh? Tot passat, tots som...
Ah, amb el diari del dilluns i tot, sí.
Però penses, ostres, igual l'havia posat, no? I que no s'hagués pogut estar en marxa o no, o si ho tenien però no estava encara activat, que no ho sé, poden passar 50 coses. Però et sobta, i més amb unes estructures antigues, no?, que és el que comentava el Richie, de que, home, doncs el risc hi és molt gran, perquè és fusta, i la fusta per detrás, sí, triga a cremar, però crema. Vull dir, no sé, i aleshores, un cop t'ha agafat, i el Tiffany's, et dic, Tiffany's és l'edifici que hi havia a la Massana, on hi ha el Funí, doncs tot el sostre era d'una peça única, és a dir, però també dic que quan va començar a cremar s'ho van portar tot. I per això va ser un dany de sol, perquè es van portar tot el sostre, no? I llavors, clar, i a més aquí veiem problemes perquè per poder apagar va haver de baixar un camió, si no m'equivoco, ara estic molt de memòria, però va haver de baixar el pas perquè el d'aquí no tenia capacitat per poder arribar a dalt. Sí, ostres, és que estem parlant d'estructures molt grans que poden tenir les seves cosetes dins, perquè a més, depenent de com sigui el foc o el que hi hagi dins, no pots anar amb aigua i has d'anar amb d'altres tipus d'extintor, i són coses, no?, que dius, ostres, poder-ho planificar igual amb temps, aquestes conseqüències serien unes altres, no? I a més, tenint en compte que això, doncs, cada X temps tenim un sotret d'aquests. El Serrell va ser un exemple molt clar, Tiffany és un altre exemple, ara hem tingut aigua de Nissal, és un altre exemple, i, ostres, i bueno...
Mira, i ara és un concert dels nostres gent de la comunitat fa concerts a l'edifici sociocultural que està just al costat. Jo em pensava que, quan jo veia que sortia el fum, jo pensava, és l'edifici sociocultural, i de cop pensava, què passa si estaven la gent assistint a l'espectacle argentí o a qualsevol? Mm. Se m'ha gelat el cor, perquè deia, quin perill, no? Mm. Com en un segon podria tocar en fusta?
Bueno, aquí tinguem en compte la desgràcia que hi va haver aquest Nadal a les pistes d'esquí,
sí,
que allí sí que, no sé, si heu vist les imatges que la gent filmava, bueno, aquí també demostra amb tot carinyo l'estupidesa humana, no? Que hi ha un incendi i la gent filmant...
A Grans Montanes, sí.
I penses, a Grans Montanes, i penses, de veritat, no? Igual l'apretaria.
El morbo és...
Sí, sí. És, però tu mateix, que t'estàs cremant allà i vas filmant, no? I bueno, són coses que també a mi em sobten molt, però clar, a quin cap se li acut, no?, amb una estructura baixa i de fusta i plena de guirnaldes, hòstia, aplicar... Clar, no passen més de gràcies perquè hi ha molta sort, sí, i aquesta va ser una gran desgràcia, i aquí va morir molta gent, i sí, perquè hi va haver gent que a més aquí sí que es va arriscar la vida, i parlava algun cas i de gent que va entrar i anava traient gent,
sí.
I penso, sort de l'altruisme de la gent, a part dels cossos de seguretat,
de compassió, no?
Sí, sí, perquè hagués pogut ser una desgràcia encara molt més gran del que va ser, i penso, bueno, si les coses passen, tenim la sort de que en passen menys,
sí, sí,
de les que estadísticament haurien de passar.
Exacte.
Sí, sí, no n'hi ha més és perquè Déu no vol, com es diu.
Sí, 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 correcte, correcte.
Ara, el mal acudit, quan jo vaig tenir la informació, dius, ostres, una fàbrica d'aigua que està cremant, que et dius, ostres, que dius, és una paradoxa, que et dius, no t'ho creus, dius, aquí estan fent aigua i això crema, dius, no... que és lògic, no? Dius, aviam, és un edifici, poden passar mil coses, no? Però és una miqueta la casuística de l'empresa que passi això, a més a més.
Bueno, jo ara no sé com està. Jo vaig visitar-la quan, diguem-ne, quan es va fer l'anterior inversió, que era Aigües d'Arinsal, diguem-ne, la renovació del nom, no? Que després va tenir el problema que va tenir. Però nosaltres vam tenir la sort de poder fer una visita d'obra, no? De poder com estava tot i el que pensava fer i com es pensava fer. I és una cosa que és molt recomanable de veure, no? El pou d'extracció d'aigua, d'on sortia l'aigua, tota l'estructura que hi havia, el muntatge, com es volia fer. I clar, una fàbrica d'aigua, no? que es crema i tal. Però clar, és que el problema és que el pou d'extracció és molt baix. O sigui, està a molta profunditat. Llavors, clar, aquella aigua no és aigua utilitzable per apagar l'incendi. Una cosa que tinguessis, no, és que ja tinc molt dipòsit ple i ara es puc aprofitar l'aigua. Aquest no era el cas. I, clar, la font és profunda. Aleshores, que aquella aigua no és aplicable, no? I clar, arriba aquí. Hòstia, i és aquesta paradoxa, no? Hi ha aigua, però no et serveix.
Però no pots apagar l'incendi.
No, de fet, hi ha hagut informació de repercussió per als veïns arinsals que tindran doncs, una miqueta menys aigua últimament, perquè suposo que s'han utilitzat de dipòsits també, perquè ha sigut hores i hores de feina d'extinció. Bé, passem a temes una miqueta més alegres. Andorra doncs, es farà conèixer una miqueta més de cara al món. Hi haurà una nova edició de monedes d'Andorra per un valor de 6 milions d'euros. Bé, això és una part també, diguem, de comunicació indirecta publicitària, perquè a vegades, sobretot amb els euros, quan en tens la butxaca i li veus una cara curiosa, mires i tens aquesta curiositat de veure d'on és.
A mi, jo que vinc del món del màrqueting, m'encanta aquest tipus d'acció. Em sembla que li donen una mica de força a cada país com a identitat, més aviat de una mica de màrqueting, però també com una mica de podria ser de prestigi. I és que de vegades també aquest tipus d'acció, amb un conjunt d'accions, no només aquesta, que són evidents, el conjunt d'accions, tenen com aquest punt de curiositat, i a més jo entenc que la majoria el primer que farem serà agafar-nos i guardar-lo a la butxaca, i fins i tot que els nostres nets en algun moment diguin, mira, el meu avi m'ha deixat la moneda d'Andorra, que ara valdrà, no sé, un parell més d'euros, no? Però sí que m'agrada aquest tipus d'acció, i com ho dius tu, és des de la curiositat, però també des de l'imatge que vol i que pot donar Andorra al món.
No, i a més, com dius tu, és un reconeixement de marca que a més costa zero.
Exacte.
Perquè, clar, al final tu, el nominal és el nominal, per tant aquí no té més història, però clar, la gent que és col·leccionista ja li dona un valor, que és important, la que circularà normal i corrent, bueno, jo et dic, hi ha alguna la guardo perquè et fa il·lusió, no? És la del meu país, Itàlia, et fa il·lusió, però a més això, no? El de fora, que algun dia mires on és, ostres, Andorra, no? I et dic, és un màrqueting, un reconeixement de marca, no? Imatge de marca, sí. En aquest cas és molt barata, perquè et costa zero, però té un impacte per mi molt gran, no? I després et dic, si entres en el món del col·leccionisme, doncs home, això amb el temps, doncs és un país diferent, una edició molt limitada, perquè no, aquí no li fotem a la manivela, no? Com a altres llocs sí que passa, i jo crec que això doncs és prestigi i reconeixement, que jo crec que és molt important.
Sí, serà per commemorar els 30 anys de l'ingrés de l'Andorra a la ONU, l'Organització de les Nacions Unides. Cert que a vegades, doncs, quan viatgem andorrans i no andorrans o residents i que tenim monedes al moneder d'Andorra i que fas un canvi tal, segons el feeling que tens amb la persona del canvi, doncs mira, et deixo una moneda a casa meva, no?, per dir-ho així.
Sí, sí, sí.
I clar, a vegades això, hi ha gent fins i tot que no t'ho penses, diu, ostres, que bé, que els hi fa moltíssima il·lusió. Sí, jo m'he trobat amb casos que la gent ni s'ho pensava, que tenia moneda.
No, per això et dic, aquesta és aquest és la gratuïtat d'aquesta acció a nivell de màrqueting. És un reconeixement de marca i dius, ostres, primera et posiciona el mapa i dius, hòstia, aquesta gent fa coses, no? I que sí, acunyant moneda. Diu, mira, doncs, també ho fem, no? Igual que els segells. O sigui, també ho fem. I això et dona aquest punt de... De posar la bandereta, no?
I vosaltres teniu monedes a Andorra ja?
No,
diguéssim, vosaltres personalment.
Jo tinc de les que s'han fet en alguna edició anterior, aquesta no.
Sí, de les edicions anteriors n'hi ha. De la nova la tinc en imatge, hi ha un cantó doncs, com una fada amb el sol, i l'altre cantó hi ha doncs, una esfera i els 30 anys de les Nacions Unides. Doncs, bé, el disseny és guapo, és xulo. O sigui que...
I de les que teniu ja vosaltres, les teniu guardades o les teniu ahí amagades?
Jo no tinc tota la col·lecció sencera. Jo tinc alguna que m'ha vingut i ostres, quan l'he vist i l'he reconegut me l'he guardat, sí. Però més que res dic, per tenir-ne una, perquè clar, jo no soc col·leccionista, a vegades, clar, per tenir un paquetet està molt bé, però...
Jo també, entendria, jo no soc col·leccionista, sí. Però sí que entendria.
Sí, però dic, ara, si la que m'ha vingut i allò que la reconeixes, perquè a més, també mires que estigui bé, no? Que no estigui molt malmesa, perquè hi ha monedes que estan molt malmeses, o estan molt brutes, o estan molt desgastades, però quan alguna té allò que t'arriba brillant, i fas, ostres, però aquesta la guardes, no? I això és.
Bueno, de fet, hi haurà una edició d'unes 7.000 carteres o formats de col·leccionista amb tota la sèrie. Sí. Bueno, tampoc el valor és importantíssim, nominatiu.
No, això et dic.
En tens una vegada, però també és una inversió guardada d'un fons que tu poses un valor monetari en el mercat però que no rutlla, o sigui que és un coixí.
Sí, una cosa és el preu i l'altra és el valor, no? I el valor aquest teòricament va creixent per la limitació.
Bueno, veurem. Una cosa que s'està plantejant que hi hagi un valor, diguem, variable, el ministre Torres ho comentava justament en aquest congrés de turisme, doncs que la taxa turística, que li costa acabar de tenir una implantació més arrelada, que sigui variable segons les temporades, no? Per desestacionalitzar justament el turisme. Clar, aquí és una arma una miqueta de doble fil, per dir-ho així. Bueno, si avui són 2 euros, per dir alguna cosa, i si vens a tal data, doncs serà potser 4 o serà potser 6.
Bueno, això al final és un tema d'oferta i demanda. Jo crec que la taxa turística jo crec que ja està pràcticament aplicada a tot arreu, almenys a el que són destinacions diguem-ne reconegudes. Andorra en aquest cas ho és, i puc entendre que hi hagi aquesta diguem-ne variabilitat, no? Flexibilitat en quant a períodes de temporada alta, temporada baixa. Jo crec que el problema real va més enllà de si són 2 o són 3 o són 5, no? Jo crec que és més un tema de la mentalitat nostra que ens costa tot aquest tema, no? Igual que als altres països també, i al final es va haver d'imposar, hi ha un registre i al final aquí i a més, si no m'equivoco, abans, ara ha canviat, però abans els havies de pagar amb efectiu. Ara no, però ara et donava i deia, no, això no se li cobra a part i ho haig de pagar amb caix. No? Doncs, al final era una cosa que t'incomodava, però ara ja ho tens assumit, no? Que quan vas a qualsevol lloc, escolta, i sàpiga vostè que li queda la taxa turística, no? I algun lloc és 1 euro, en lloc són 3, altres són 5, i forma part ja del pack. Aleshores, jo crec que el client final, entre comentes, una part descomptat, si amb això som capaços de generar tràfic en temporada baixa em semblarà collonut, però jo no crec que aquest sigui un factor diferencial perquè la gent vagi, no sé, per dir alguna cosa, a la Cerdanya o vingui a Andorra, no? Jo crec que aquest no hauria de ser el factor diferencial, perquè llavors potser el turisme que estem anant a buscar no és el millor turisme que hauríem de tenir.
Bueno, jo coincideixo al 100%. Crec que és una... que lo de la taxa és ja habitual per qualsevol que fa qualsevol viatge, no parlem ni de grans viatges. I trobo el mateix, jo ho miro una mica de fora, miro a la gent del país, a la gent que porta molts anys a Andorra, que no troba, no acaba d'entendre bé això de la taxa turística, el per què, o què es farà, o on s'aplicarà. Jo trobo com més un dubte... no, de al carrer, i que jo personalment no tinc aquest dubte, però sí que veig a la gent que està com una mica que hi ha com una mica de neguit si es farà bé, què es farà amb els recursos, que com s'utilitzaran aquests diners, perquè també entre d'altres ha quedat el dubte de lo que va ser la prova aquesta de ciclisme a Andorra la Vella, que s'havia fet amb els grans ciclistes, que s'havia fet des d'un silenci administratiu, un secret. Totes aquestes coses van... Normalment les coses bones no es veuen tant com les dolentes, no? L'esdeveniment turístic ha estat més que un èxit, però sempre la gent es queda més amb la part aquesta de dubte. Què ha passat? Per què? Perquè qui ha autoritzat aquest pagament? Quan s'ha pagat? La resposta tarda en arribar, tarda molt. Entenc que moltes coses que es fan a Andorra són d'altíssim nivell, tot i que els turistes, i coincideixo absolutament perquè la meva feina està relativa cada dia a trobar-me amb turistes, el turista dels últims 5 o 10 anys no és el turista que abans venia, que abans tenia freqüència d'arribar a Andorra, ha canviat, és una mica més massificat. Això tampoc no és dolent, eh? És com que canvia el segment, el mercat de clients, i entenc, a mi em queda tinc la il·lusió de que aquesta puja de cotització de lo que són els turistes millorarà la infraestructura, que hi ha moltes coses que tot ho veiem cada dia, necessiten una mica de suport i de força, i que jo no li posaria cap dubte, però sí entenc que la gent va ahí amb una mica de incertesa total.
Sí, vale, aquí, perdó, això ben és per posar-se en un puntet del que comentes. Aquí també el que s'ha d'evitar és, al final, la càrrega administrativa del pobre la pobra persona que ho recapta. I aquí s'ha de buscar un sistema que sigui àgil i ràpid, no?
Sí, sí.
I era per posar el mal exemple, jo crec, de baix d'Espanya, que ara resulta que per entrar a un hotel o dalt et demanen tanta informació, o en un lloc et demanen tantes coses, que al final et treuen les ganes de viatjar. Sí. Perquè, clar, per a més la responsabilitat és del receptor. I va, escolti, que si el DNI, ja, però el DNI no el pots donar perquè després tenen l'OPD, ja, però igual, no, escolti, hi ha una sèrie de registres que vostè m'està obligant a mi, que igual són, no sé, X documents, escolti, igual portin vostè aquí algú que faci aquesta feina, dic, clar, m'estàs carregant a mi d'un tema administratiu. Que al final...
Jo sóc recepcionista d'hotel, no sóc administratiu.
Clar, clar, i després resulta que el que deies tu, no? Clar, si després no veig el retorn d'on van aquests calés, pues això és el que també t'acaba incomodant.
Sí, sí. Sí, i del que dieu, a més, dius, ho faig amb comparatiu molt ràpida, qui és una persona, un ciutadà treballador, per dir-ho així, per controlar, entre cometes, o recaptar unes informacions personals d'un document d'identitat d'un nacional o d'un foraster.
Sí, sí, sí. El que et digui és que, clar, és que a més estàs assumint un risc de protecció de dades molt important. I això, tinguem en compte, cada vegada està molt més damunt de la taula. No? Perquè, clar, avui en dia que la informació, doncs, això ja es veu a l'hora del dia, no? El tema dels ciberatacs. Clar, el que interessa avui en dia és la dada. I a més ara, quan ja t'estàs entrant a uns models on ja els atacs ja són de veu, o sigui, ja no van ni per escrit, ara ja van amb la veu. Ostres, vull dir...
S'han vist al cap de govern vídeos fent,
sí,
no?
Ofertes
d'informació i de cultura i de cursos.
I d'inversió també en criptomonedes.
Sí, 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 no, va dir, clar, és que és complicat i jo he vist casos, bueno, a més del sector financer, que és més el meu àmbit, i he vist casos que són absolutament escandalosos. Com el sistema és capaç de fer això, però a més ja no dius allò que abans sempre paraves, no, el timo de l'estampita, que semblava que sempre li tocava el tonto, no, ara aquí el que són els ciberatacs o els phishings aquests, afecten a persones de qualsevol nivell i és igual si ets advocat, si ets economista o si ets, és igual, manobra, vull dir que se me'n refot, vull dir, s'està arribant a uns extrems de sofisticació molt gran com perquè les nostres dades vagin volant amb una tranquil·litat immensa, no?
Sí. Bueno, veurem com va la cosa i quina és la decisió que s'agafa, si es fa doncs aquesta variabilitat o no, o si es queda doncs amb un import fix. Una cosa que l'import doncs és últimament bastant volàtil, sobretot en el món dels hidrocarburs. Bé, Espanya ha decidit rebaixar a un 10% l'IVA en aquestos. Clar, problemàtica per a l'Associació d'Importadors de Carburants d'Andorra. El diferencial ja serà, doncs, mínim de pocs cèntims amb el preu a Espanya. Clar, no és que tenim un turisme forçosament de benzina, per dir-ho així, però també impacta.
Bé, home, em sembla que, si ara igual dic una xifra que igual està desactualitzada, però a l'època, si no m'equivoco, l'estació de servei del Pas de la Casa és la que més facturava de tot el país, no? Perquè aquí sí que hi ha un impacte molt gran a la gent de França que venia i aprofitava i omplia dipòsit, no? Turisme, diem-ne, de benzina, no crec que en tinguem gaire, però la gent sí que, jo el que tinc sempre molt clar és que qui ve aquí, abans de marxar, omple dipòsit.
Per tant,
això, per mi, i jo com a andorrà, quan baixo amb el dipòsit ple i intento no omplir-lo a baix, no? Un cop quan vaig en moto sí que em toca omplir-lo a baix, però intento evitar-ho sempre. Aleshores, el fet del diferencial sí que et pot impactar, però jo tampoc hi veig el gran problema mentre estiguem per sota del que hi ha a baix. Si resulta que quedem fora de mercat, és a dir, estem per sobre de baix, aquí sí que tindràs un impacte, però el pots tenir doble, és a dir, el que d'aquí baixa a Barcelona, per dir alguna cosa, a Lleida, pues aniràs igual a omplir a Guissona, no? Que allà és una low cost, o la persona que venia aquí, pues, escolta, aprofitarà i creuarà la frontera i omplirà, no sé, pues, a la Seu. No? Aleshores, aquí jo crec que aquest és el risc real que hi ha. S'ha de tenir en compte l'impacte impositiu d'Espanya, que és molt diferent de l'impacte que hi ha aquí a Andorra. Estic convençut que Andorra, si volgués, el govern podria modificar alguna cosa, però no amb les magnituds que ho està movent Espanya, perquè Espanya, ara estic de memòria, em sembla que el 56%, aproximadament, del cost que tu pagues, em sembla que són impostos. Aleshores, clar, el marge que tens entre IVA, el d'hidrocarburos, el de no sé què, això suma bastant, no? I aquí, doncs, bueno, aquí a Andorra, fins on jo sé, no hi ha tanta capacitat per poder actuar. Segur que es pot actuar, però dubto que es pugui rebaixar 10 cèntims, no? O 11 cèntims, que em sembla que és el promig més o menys que Espanya ha canviat. Solament ja per l'IVA, perquè clar, passa d'un 21 a un 10 i ja tens...
Ja tens, mira, el...
Sí, sí, 10 cèntims ja et venen d'això directament. No fota res, cauen 10 cèntims. Sí, sí. No? El diferencial ja comences a llimar molt, no?
Clar, i encara tu deies, Enric, el diferencial amb Espanya, però França és més d'un 60% també d'impostos, sí, perquè tenen també el que diuen la TIPP, que és la taxa sobre els productes petrolers, que aquesta té una certa fixitat, sí, i variabilitat, sí, també, sí, amb l'IVA, amb la TVA, sí, que s'aplica allà. O sigui que,
sí. Em sembla que aquest no és un punt, un percentatge fix, sinó que canvia també amb el petroli a nivell internacional, és a dir, que va modificant-se cada dia. A mi el que em preocupa, i me n'agafo d'una cosa de que dius tu, al moment que quede Espanya 10 cèntims per sobre, a baix de lo que és el combustible a Andorra, les benzineres d'aquí es quedaran fora, perquè baixarem tots a...
No, està clar, sí, si algun dia aprofitaràs i veus, pues mira, aprofito i me'n vaig a un dels súpers que hi ha a baix i aprofito i omplo dipòsit.
I ja està.
Cada dia
veràs, més que fronterers mirarem més...
Clar.
Andorrans carregant...
Aquest per mi és el risc real que hi ha ara. Mentre mantinguis el diferencial una miqueta per sota tu de lo que hi ha baix, jo no li veig tampoc el gran impacte. Segur que algú, pues, que abans posava, pues, ara no posarà, perquè tindrà una targeta d'aquestes de fidelitat de no sé on, que li picaran un no sé què, i aquest més o menys igual equilibrarà, no? Però jo crec que mentre puguis mantenir aquest diferencial, tot i que no siguin els 2 cèntims, però, bueno, però escolti, pues, seran 3 o seran 2, que no ho sé. Jo crec que la gent...
A més que hi ha una cosa que dins del nostre treball, no de l'associació, de la meva feina particular, és que veiem que cada vegada els preus que troben els turistes, que abans, per tradició, trobaven coses més barates a Andorra, ara està tot, que t'ho diuen, mira, ja... Estem més o menys igual, vinc per les pistes, per Caldea i sí. Poco més, per gastronomia, tinc millor a Barcelona, és com que tenim més turistes, però a més és com que l'oferta queda de vegades, potser l'estiu és més atractiu pels esdeveniments que n'hi ha, però ahí és el punt, i que si la benzina està al mateix preu, bueno, anem preparant atractius i més amb Naturland, que està també ahí buscant alguna solució per trobar més turistes. No,
però és que és totalment cert el que dius, el diferencial de preus d'aquell de l'època, d'acord que també abans parlàvem de la mantega, el sucre i tal, no? Però jo crec que hi havia un període on tenies un diferencial d'un producte de molta qualitat que et donava un diferencial respecte a Espanya, i venia gent, i des de fa un temps fins aquí aquest diferencial, si no s'ha reduït, diria que inclús juga a l'inrevés, mira què t'estic dient, en algun cas. I després també això és aplicable a tot, ja no solament és el producte de consum de roba, el tèxtil, no? O el perfum. Perfum jo crec que sí que encara hi ha,
o
la joieria d'alta gamma encara té aquest diferencial, perquè aquí sí que l'IVA et juga a favor, però aquest és el producte ja de més gran consum, o inclús l'alimentació. Ojito, que jo sé de molta gent, molta, que compra fora del país perquè el diferencial de preus et surt a compte.
Sí, consta.
Doncs sí, veurem una miqueta com evoluciona doncs, aquest conflicte, si hi ha acords o no hi ha acords, si es soluciona i si perdura, doncs quins seran les actituds dels governs respectius del nostre voltant i del nostre. Richie Ponce, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a tu, gràcies, un plaer compartir aquesta tertúlia, sempre m'ho passo superbé, gràcies.
Et dic fins la propera. Enric Sorribas, també moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres i també coneixo amb el Richie, un plaer, no es coneixem, però m'ha agradat molt també.
Nosaltres us desitgem un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
que me...